Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista Carlos Tusquets, que ve a presentar-nos Enriquéceme despacio que tengo prisa. El veterà del sector bancari ens explica com treure el màxim partit dels nostres estalvis. Rendibilitat, estalvi i beneficis per a principiants amb pocs diners. Carlos Tusquets avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i la Fundació Bancària La Caixa.
Bon dia, què tal, com estem? Tenim avui el gust i l'honor de comptar amb un personatge de primera fila, que és el senyor Carlos Tusquets, fundador de Fibank, actual Mediolanum, un banc de primeríssima fila, que ara, per les raons que sigui, ha passat a mans italianes, però, bueno, ell coneix, és un gran coneixedor de l'economia espanyola, europea en general, i ha fet un llibre preciós, que es diu Enriquéceme despacio, que tengo prisa. I com cada setmana, pues, passarem a fer-li les preguntes de rigor. Què tal, Carles? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies.
Pues vinga, comencem. L'increment dels estalvis a llarg termini ha passat de moda, oi?
A veure, els espanyols estalvien molt amb totxo, amb immobles. Sí que és veritat que la part d'actius financers encara és petita en referent a altres països d'Europa. Però no ha passat de moda. Jo crec que cada vegada serà més necessari perquè la seguretat de les pensions públiques cada vegada està més en entredit. I jo, amb el llibre, dic que la seguretat social amb el tema de les pensions no és ni segura ni social. Però, bueno, és a dir, cada vegada la piràmide de la població està més invertida, és a dir, es neix menys i es viu millor, gràcies als metges, sobretot, i als avanços tècnics. Però, i cada vegada hi ha més exigències, l'esperança de vida cada vegada s'allarga més, en el qual això és insostenible. Pensi que quan es va fundar la Seguretat Social, les pensions públiques, va ser a l'època del Bismarck, a final del segle XIX, llavors arribaven als 65 anys el 25% de la població, 25-26%. És a dir, el 75%, 74% de la gent moria. Avui, el 26% de la població sobrepassa els 90 anys i no n'hem canviat la data de jubilació dels 65 anys, després de més de 120 anys.
L'economia és simple?
Sí, jo crec que és molt simple. Però seria més simple si tots els espanyols poguessin estudiar economia des dels pàrvuls i amb totes les carreres. Perquè, independentment de la professió que tinguis, siguis metge, siguis capellà, siguis enginyer, necessites conèixer, com a mínim, com funcionen les finances personals, perquè d'això et pertoca.
No deixis per demà el que puguis estalviar avui.
Quan abans millor. El fet del creixement de l'economia, que sempre avança a nivell mundial, i el que significa, a lo millor, un 1% més de rentabilitat posat al llarg de molts anys, fa la diferència. Per tant, quan abans comencis, millor, encara que sigui poc. Perquè l'estalvi no és una qüestió de quantitat, és una qüestió d'actitud. I, per tant, l'important és començar a estalviar quan més jove millor.
Hi ha una sèrie de coses que no necessitem per res. Quina mania en comprar-les, no?
Pues sí, el 40% de la cistella de la compra dels espanyols són coses que no són indispensables. Viatges, turisme, restaurants, etc. Roba cara, etc. Si tu t'hi fixes, només no arriba al 60% la que són primeres necessitats: medicina, educació, vivenda, etc. Per tant, jo crec que a nivell mig hi ha gent que no podrà estalviar mai, hi ha gent que pot estalviar molt, però com a mitja tenim un 40% de la cistella de la compra que no és imprescindible.
Només s'han d'estalviar... Hem de dir que només hem de fer establir prioritats per estalviar, no?, segons tu?
Bueno, hem d'establir tres prioritats en el tema de l'estalvi. Una a curt termini, que seria aquells diners que rendiran zero perquè estan en compte corrent, que són per aquells moments, aquelles coses que no estan previstes o que no tens assegurades, el que diuen els americans els rainy days, i això no et donarà res, però ho tens de tenir. Un segon objectiu És un objectiu a mig termini ja preconcebut. Per exemple, em vull canviar de cotxe d'aquí 3 anys, de pis d'aquí 4, vull enviar els meus fills a la Universitat dels Estats Units d'aquí 6, que tens un objectiu, un horitzó temporal concret. I un tercer objectiu és la jubilació a llarg termini, o aquests diners que no saps que no tenen un objectiu concret i que són de llarg termini, o que l'objectiu concret és la jubilació. I això ho tenim de marcar i no barrejar una cistella amb l'altra, sinó tindre les tres cistelles molt separades.
Per tant, hem de dir que l'estalvi és qüestió d'actitud.
Efectivament, efectivament.
Dius que la inflació i els grans i els impostos són els grans erosionadors nostres.
Podríem dir termites, no? Termites del nostre patrimoni. Perquè no te n'adones, però tot tant et van rascant i marmant els estalvis que has fet al llarg de tota la vida.
La bona inflació quina és, per tu?
Bueno, la inflació ha de ser-hi, sempre, una miqueta. Per què? Per donar impuls al creixement de l'economia, perquè la deute pública dels estats s'abarati a llarg termini, per moltíssimes raons és necessari, i per això els bancs centrals, tant americans com europeus, etc., es fixen en un objectiu d'inflació del voltant del 2% com a mínim. No? I aquesta és la inflació saludable. La inflació, quan és desmesurada, quan és hiperinflació, és un desastre. I quan hi ha deflació, també. Quan baixen els preus, també. Perquè o bé, si hi ha molta inflació, consumiràs immediatament tot, ho gastaràs tot, perquè valdrà menys les coses a l'endemà. I quan hi ha, al contrari, una deflació, el que fas és una incertitud que no saps què fer amb els diners. Per tant, sempre ha d'haver-hi una inflació controlada.
A mi em costa veure l'IVA com a erosionador.
No, a veure, a tots els impostos són erosionadors. I la inflació no deixa de ser un impost que no es veu, però que hi és. I si tu no superes aquests dos obstacles, inflació més impostos, no guanyes poder adquisitiu.
Yeah.
I això, posem-se en cada cas, serà diferent, depèn del tipus d'impositiu que tens cadascú, etc. I quina inflació té cadascú, perquè tu i jo no tenim la mateixa inflació. I segur que no correspon tampoc a la que diu l'Institut Nacional d'Estadística el 31 de desembre. Cadascú té la seva. Però entre el 4 i el 6% de rentabilitat mitja a llarg termini és el que s'ha d'obtenir per no perdre poder adquisitiu. Però sí, l'IVA no és inflació. Home, a veure, abans, fa escassament 3-4 anys, enterrar un mort costava el 8% d'IVA. Avui costa el 21%. S'ha incrementat un 13% o no? Perquè Hisenda ens persegueix fins quan estem morts. Fixeu-se, no solament mentre estem vius, sinó també quan estem morts.
Bueno, hem de pagar, inclús, els morts tenen que pagar l'IRPF, han de fer la declaració de la renta.
Però vull dir, enterrar un parent ens costa un 21% d'IVA, addicional al preu del tanatori, i abans, feia 2 o 3 anys, era el 8. És a dir, el que vull dir és que l'IVA, naturalment, que té molta importància, també és un erosionador dels nostres estalvis.
Expliques els plans de pensions i els expliques molt bé. Ho has estudiat a part, tu t'hi has dedicat hores, no?
Bueno, sí, la meva tesi doctoral era sobre això, sí. Per tant, sí, perquè a més, veig que els polítics, sincerament, no estan dient la veritat a la població.
Carai, quin descobriment has fet, fill?
No, però és que ara estem veient contínuament manifestacions de gent jubilada que segurament tenen raó, que no estan ben tractats, perquè hi ha casos i casos, però qui realment tindria de fer manifestacions són els millennials, perquè aquests sí que no robaran un duro, perquè no es podrà pagar. El nivell de prestació de jubilació que es paga ara, que arriba a ser el 74% de l'últim salari, és insostenible. D'aquí 20 anys, que no és res, com a molt es podrà pagar el 25%, no el 75%.
Ostres.
O sigui, 2/3 parts del que es paga ara es deixaran de pagar.
El futur sempre està aquí mateix. No te'n dones compte i arribes a la jubilació. Això és una frase lapidària que deixes anar tu. No te'n dones compte i ve la jubilació.
Bueno, jo és que la jubilació, a més, ha de ser un terme més flexible, no? Perquè el que deia abans, no? Aquests 65 anys que hi ha ara de jubilació són 90 a data d'avui, en quan és estat físic de les persones. Hi ha professions que no necessitaris la gent jubilar-se, pot estar fins als 80 o 90 anys, un professor universitari, per exemple, un administratiu, un investigador, per què no? Ara bé, si ets un miner o un pilot d'avió, segurament t'has de jubilar abans, perquè els teus reflexes no són els mateixos, la teva situació física tampoc és la mateixa. Un futbolista pues, es jubila als 36 anys, no? És a dir, depèn de cada professió. Però, lògicament, ha variat moltíssim. Des de lo que, quan es va inventar la Seguretat Social Pública per pensions, que va ser a finals del segle XIX, ara.
Quina mania té la gent amb la crisi dels 50 i la dels 40? Tu hi fas el que se'n diu en castellà, hincapié, la crisi dels 50. Jo vaig, quan vaig fer 50 anys, jo no vaig tenir cap crisi, ni quan em vaig fer 40.
A mi em van fer una festa, sí, sí.
Tu,
sí.
Bueno, pues mira, quin afortunat, tu. No. A mi ni això, em va tocar pagar-la a mi.
Ok.
Fixar objectius i prioritats ho fem tots. I de vegades què passa que no es compleixen? Això ens ho expliques a la plana 38, tu.
Sí, no, i dic que a més aquests objectius els tens de tindre escrits en un paper i guardat a la butxaca i anar mirant-ho sempre, no? A veure, les grans ments tenen objectius. La resta de la població té desitjos. Aquesta és la gran diferència.
Jo, personalment, fa 15 anys que vaig trencar totes les targetes de crèdit. Tu ho recomanes en el teu llibre.
Bueno, jo parlo de la cirurgia plàstica. La cirurgia plàstica consisteix en agafar unes estissores i separar les de crèdit de les de dèbit, débito, i utilitzar les de dèbit. Per què? Perquè si utilitzes les de crèdit, estàs pagant, estàs comprant coses amb diners futurs, amb la qual cosa és impossible estalviar.
És una regla de tres, molt senzilla. Per això ha baixat tant l'estalvi.
Cirurgia plàstica aplicada a les targetes de crèdit.
Hi ha una cosa que tu defenses, i a mi em costa molt veure. Entenc els objectius a curt i mitjà plaç, però objectius a llarg plaç se'm fa difícil ara a mi. I tu ets un gran defensor.
Bàsicament és la complement de jubilació. Aquest és l'objectiu a llarg termini. És a dir, que està indefinit. Pot ser un objectiu indefinit, és a dir, em sobren els calés i no sé què fer, això és absolutament indefinit, o pot ser, a veure, quan jo deixi de tindre ingressos recurrents, com tinc ara, del meu sou, etcètera, i deixi de treballar, aquest raconet em donarà per poder continuar amb el mateix nivell de vida? Aquest és un altre objectiu.
Antídot contra el risc, quin és?
Pues l'antídot contra el risc és comprar el món, diversificar, perquè el món sempre creix. Si tu mires el PIB mundial, sempre està creixent. Llavors, molta gent diu, sí, però escolta, jo tinc molt poc estat, no sóc el Warren Buffett, no puc comprar el món. Dic, sí, pots comprar el món, perquè hi ha fons d'inversió que inverteixen a tot el món i pots entrar amb 100 euros, amb 1.000 euros. No necessites ser multimilionari per poder comprar el món. I segur que l'encertaràs. El que no pots fer, si compres el món, és comprar el diari l'endemà. Perquè les fletxes verdes o vermelles que veig al diari et poden fer no posicionar el teu comportament com a inversor al teu verdader horitzó temporal, que és a llarg termini. Si al curt termini compres el diari l'endemà i el teu objectiu és a llarg termini, t'estàs equivocant, perquè t'influirà la conjuntura amb una cosa estructural de llarg termini.
Quin tipus d'inversor sóc i quin és el meu ideal? Això ens ho dius a la plana 51.
No sé el que deia el plana 51, però bueno.
Què tipus d'inversor sóc?
Sí, a veure, ja distingueixo entre l'inversor ultraconservador, que diu, vull garantia. Bueno, senyors, garantia amb els estalvis, amb les inversions, no existeix. Garantia de rentabilitat. Si vols garantia, vés al Corte Inglés i compra una nevera, però no amb un banc demanis garantia, perquè no existeix, no és veritat. Aquest és l'ultraconservador, que s'equivoca perquè busca l'extrema seguretat. És com el que... Diversificació total, doncs tampoc és garantia, perquè tu no pots anar al casino i apostar a negres i vermelles a la vegada. És una estupidesa. Això, i cap estàs molt diversificat. No és aquest el plan. I després està el que jo em considero conservador, però no vull perdre el poder adquisitiu. I després està l'especulador. I l'especulador no és inversor, perquè l'especulador no està comprant el món, no està comprant empreses que donen la riquesa mundial. Està mirant uns tíquets en una pantalla i està especulant amb això per entrar i sortir contínuament. I això, com la bola de vidre, tampoc hi és al Corte Inglés, sincerament no recomano a ningú que ho faci.
Ara, perquè ens entengui tothom, explica'ns les diferències entre bonus i accions, amb dues paraules, aviam.
Acció és ser propietari de l'empresa. I bonus és ser acreditor, és a dir, que tu dos un préstec a l'empresa en forma de bons. Aquesta és la gran diferència. En què, normalment, el propietari de l'empresa ha de guanyar més diners que no l'acreedor d'aquesta empresa, que té un tipus fixe. No sempre succeeix igual, però ha de ser així, no? I en cas de liquidació d'una empresa, si tu hi ha d'anar a la quiebra i liquidar-se, cobra primer a l'acreedor abans que l'accionista. L'accionista sempre cobra al final. Aquesta és la gran diferència.
Per què té risc la renta fixa?
Pues mira, té molt de risc. Primer, perquè pot haver risc de que l'empresa no pugui pagar-te el venciment aquest crèdit. Aquest és un risc. Després hi ha el risc de tipus d'interès. Ara els tipus d'interès estan... no existeixen, molt baixos. Lògicament, ara només poden pujar aquí a Europa. El senyor Draghi, president de la Banc Central Europeu, si farà alguna cosa, serà pujar els tipus. Baixar no pot baixar més, perquè està molt, molt a sota. Si puges el tipus d'interès i tu estàs amb un bono a 10 anys vista, el teu bono valdrà menys perquè els nous s'emetran amb un tipus d'interès superior. I si te'ls vols vendre, pagaran, no et pagaran 100, que és el que et va costar, a l'únic et paguen 90. Yeah. Per tant, és un altre risc de cas de tipus d'interès que pugi, no?
Fondos d'inversió. Costa creure que amb alguns que siguin ideals. No n'hi ha cap, oi, d'ideal, de fondo d'inversió, o sí?
Bueno, naturalment que n'hi ha fons molt bons. Molt bons, molt ben gestionats. El que passa és que moltes vegades la butxaca de l'inversor en un fons no coincideix amb la relativitat d'aquest fons. M'explico. El millor gestor del món, per mi, no cal que invertiu amb ell perquè està jubilat i no gestiona res, que es diu Peter Lynch, que està a Boston, gestionava un fons que es deia Magallanes, en anglès, que durant els 13 anys que ho va gestionar, el pitjor any, 10 de gener, 31 de desembre, va guanyar un 10%.
Carai.
El pitjor. Així, i la mitja va ser un 29% anyal, és a dir, anys que guanyava el 40% i 50%. Si tu t'haguessis invertit en aquell fons i t'haguessis posat a dormir durant 13 anys, haguessis invertit 10.000 euros o dòlars cada mes, només el primer any, i després poses a dormir 12 anys més, t'hauries despertat amb 3 milions de dòlars.
Carai, no.
És a dir, 120, 3 milions. Què diu el senyor Peter Lynch amb el seu últim llibre? Que la meitat dels seus inversors han perdut diners. Per què? Perquè havent-hi tan meravellós aquest fons d'inversió, en canvi la meitat dels inversors han perdut diners. Perquè entraven quan veien moltes fletxes verdes amunt. Magellan fan primero del rànquing, el número 1, no sé què, i entraven tard, i després compraven el diari l'endemà, veien una fletxa vermella, veien, m'ha baixat el 0,40, ai, que li he quedat. Ai, el dia següent, m'ha baixat un 0,40, ai, que m'estic equivocant. I ells marxaven, perquè no adequaven el seu comportament amb el llarg horitzó temporal. Si s'haguessin posat a dormir, s'haurien despertat milionaris, però ningú ho va fer.
Verdaderament som inconscients amb els nostres cèntims?
Home, l'acabo de demostrar. I a veure, hi ha dues coses que mouen... Ho deia Napoleó, no ho deia jo, els homes, no? Que és les pors i l'interès. Interès, podríem comparar-ho també amb les eufòries, i les pors amb les pors, no? en els moments de catàstrofe. I a veure, el senyor Warren Buffett el que fa és tot el contrari. Quan hi ha molta por és quan ell inverteix, i quan hi ha molta eufòria és quan ell ven. Fa el contrari del que fa la majoria de la gent. D'aquí la inconsciència.
Ja. Desfer-se de la por no és una mica perillós?
Bé, depèn. Si saps adequar el teu comportament amb aquestes tres cistelles a llarg termini, no veig per què no. Sincerament, no. S'ha de ser fred amb aquestes coses, com són els metges que han de ser freds quan veuen una diagnosi i diuen al client, al seu pacient el que ha de fer, no? S'ha de ser fred i clar, i molt clar amb els nostres inversors, els nostres clients, i dir-los les coses molt clarament, i sobretot escoltar. Per això tenim dues orelles i només una boca, no?
Sí.
Perquè els banquers el que tenim de fer és escoltar el doble del que parlem. Si no, no podem donar bons consells.
Qui pot anar de rebaixes al mercat financer?
Tothom. El que passa és que quan hi ha rebaixes al Corte Inglés sabem quin dia comença i quin dia acaba. En el sector financer no se sap quin dia comença ni quan acaba. Però sí que es pot saber, un bon professional ha de dir al seu client, escolti'm, avui estem de rebaixes. No sé si demà estarà més barat, però avui hi ha rebaixes.
O sigui, aprofiti. Tant,
val la pena, aprofiti. Això sí que ho tenim de saber.
Quin és el poder de les compres disciplinades? Això és molt bonic.
Pues això és anar invertint cada mes una quantitat fixa independentment del que facin els mercats financers. Així, quan pugi, compraràs menys i quan baixi compraràs més accions o més bonus o més participacions d'un fons. I compraràs més barat.
Quin és el comportament humà? Per què? Dius, ojo con el comportamiento humano. Per què? Perquè som... Per això que acabes d'explicar.
Sí, i després perquè tenim... El nostre cervell em sembla que està dissenyat molt per curt termini, no? Tinc gana, tinc de menjar. Tinc fred, em poso un abric. És a dir, està molt, molt, molt dissenyat per curt termini. I a més ens fa mandra pensar en el llarg termini. Som molt mandrosos, som molt comodons. Per tant, ens costa racionalitzar amb un objectiu concret a llarg termini i adequar el nostre comportament amb això.
Els especuladors sempre se senten carregats de raó.
Bueno, i sincerament, jo no els hi faig ni cas.
Oh, ja, ja m'ho imagino.
A veure, hi ha un senyor molt conegut a Nova York, als Estats Units, que es diu Jim Rogers, de Wall Street, que des de l'any 2000 que està dient que arriba el fi del món. Llavors, és que cada any s'equivoca, i cada any fa un titular a la premsa dient, pues, el millor catàstrofe, la meva catàstrofe més important, trilions de dòlars que s'esfumaran, i no n'encerta mai. Un dia encertarà, segurament un dia encertarà, i llavors posarà medalla. Veus, jo ja ho deia. Però no sincerament, els mercats financers pugen i baixen, però a llarg termini sempre pugen.
Ho dius, t'ho diré en castellà. Los jamases de las finanzas, personalmente, jamás me endeudaría para invertir. Jo em sembla que és una mica raro, això. Encara que la Caixa, jo recordo que va haver-hi un temps que feia préstecs per comprar deute pública. Bueno, la Caixa d'altres bancs.
Bueno, si la deute pública, que teòricament és un valor segur, està rendint més que el crèdit que et donen, endavant, mil sobrejuelas. Però no acostuma a passar així. La gent s'endeuta per invertir en temes de risc que no saps quin rentabilitat obtindràs al final. I tampoc s'analitza exactament quin és el cost d'aquest crèdit, eh? Moltes vegades, perquè té moltes de comissió d'entrada, comissió de sortida, d'utilització, de no sé què, i s'ha de sumar bé. I no sé si la gent ho sap fer, això.
Valor i preu, diferència, amb dues paraules. Explica'ns-ho, això.
Preu és el que pagues en un moment determinat per algun actiu, per un bé, per un bé concret, i valor és realment el que en moments de normalitat té de tindre el seu preu. Llavors, l'important és saber descobrir quan un valor està per sota del seu preu comparat amb els altres, amb els seus competidors. Per exemple, una empresa Coca-Cola i Pepsi-Cola. Bueno, pues, si són empreses comparables, que no ho sé, si un està molt més barat, en canvi té un recorregut, està venent més, està guanyant més diners, i en un moment determinat té un preu inferior en comparació amb l'altre, doncs, lògicament, això és que el seu valor està per sota del seu preu.
Un mercat res d'inclusiu. Quin és el mercat que no és inclusiu? Mercado nada inclusivo. ¿Cuál es?
No, que vull dir que està a l'abast de tothom. No és només per los megarricos. No és només... La borsa, en general, i el mercat financer en general, no està pensat només pels bilionaris. Està pensat per tothom. Tothom pot participar del creixement de l'economia mundial. Això és el que vull dir. Vull dir que no. Que tenim de tindre consciència que no... Que, a més, a través del fons d'inversió, tu pots fer exactament el mateix del que fa el senyor Warren Buffett. Exactament igual.
Bueno, en parles, perquè si tan bo era Link, com és que va perdre diners? I, en canvi, el Warren Buffett diu la paciència et farà ric, la desesperació no.
Sí, sí, no. El Peter Lynch era el gestor del fons i naturalment ho ha fet molt bé. Ja dic, de mitja un 29% anyal és espectacular, és extraordinari. El que van perdre diners són els seus clients que no van saber entrar i sortir bé. Ja. Això és el que estic dient.
Després, bueno, tornant una mica a lo del principi, dius, gran mentida de les pensions públiques. On anirem a parar, si no tenim pensions públiques?
Bueno, ho hem comentat una miqueta abans, també, no?
Això...
Tenim de tindre la consciència de que no és sostenible el nivell de prestacions públiques que s'estan pagant ara a nivell de pensions, no? Perquè, ja dic, la piràmide de la població està invertida... Bueno, ara té forma de botijo, eh? Però d'aquí 20 anys està absolutament invertida. Amb la qual cosa, qui sàpiga sumar i restar, i a més, bueno, doncs dependrem de la immigració, tal, no sé què, És mentida. Quan venen aquí immigrants, després tornen al seu país. Amb els calés no els deixen aquí. Per tant, no és veritat. I, a més, la població s'està envellint i no està creixent. Com els pots arreglar? Si l'aportació a la seguretat social via empresa i treballadors no és suficient, amb més impostos. Però si tenim la pressió fiscal més elevada del món, aquí a aquest país, com es pot incrementar més els impostos?
Yeah.
No, s'ha de dir la veritat i buscar formes alternatives que han fet altres països, jo ho explico en el llibre, com ha fet Àustria, com ha fet Suècia, com ha fet Holanda, com ha fet Noruega, com ha fet Anglaterra, com ha fet Estats Units, d'estimular a l'estalvi i favorir a l'estalvi privat i part de la que es paga de pensió pública que pugui anar destinat a una capitalització a través de fons d'inversió.
L'estafa de la seguretat social, explica'ns això.
Bueno, parlava abans de la piràmide de la població.
Sí, del botijo.
Totes les estafes són piramidals. És a dir, l'últim que entra és el que està pagant els que ja hi són, no? Com va ser Madoff, que els últims que entraven en el sistema estaven pagant els que estaven aquí. I al final, pues aquello de, perdoneu l'expressió, maricón el último, no? Sí. El que es queda amb el tema que no val res. Per això faig la simbologia de la piràmide poblacional, la piràmide de la seguretat social i la piràmide de l'estafa pública, no? Perquè una estafa és intentar enmascarar una realitat amb paraules boniques. I això és el que ens diuen. Ens estan dient els polítics que no tinguem ningun problema amb la seguretat social, amb les pensions públiques, que això està garantitzat, no hi ha ningun problema. I ho diuen per no perdre vots a les properes eleccions, perquè s'utilitza com a arma electoral el tema de les pensions. Però no ens estan dient la veritat. Altres coses és que el govern espanyol va prometre que enviaria una carta cada any a tots els ciutadans dient-li, segons l'edat que tens, segons quan t'has de jubilar, quina seria la teva prestació pública en el moment de la jubilació. I no s'està enviant la carta. Per què no s'envia? Si es va prometre. És l'únic país d'Europa que no l'envia.
Els espanyols estan estalviant bé pel seu futur?
No. No, mira, la part més important està en immobiliari. L'espanyol estalvia molt en immobiliari. Primera residència i moltes vegades segona residència, també. Això serà més difícil de liquidar quan en el moment necessitis, no? I en canvi, hi ha molt poc estalvi financer en fons d'inversió, fons de pensions, companyies d'assegurances, etcètera, comparat amb altres països. I aquesta part, la part financera, més del 40% està en dipòsits bancaris que donen el zero. Per tant, s'està estalviant malament. Hi ha un altre 25% que s'estalvia apostant en una sola empresa, en una sola acció, en un sol bonus, sense diversificar. També s'està fent malament. És a dir, quasi bé tres quartes parts de les famílies espanyoles estalvien malament.
És un manual per la vida moderna que tindríem que tenir tots. Ens ensenya a fer diners i a no llançar-los. I tindria que estar a totes les escoles i a totes les llars. Llegiu Enriquéceme despacio que tengo prisa, de Carlos Tusquets. Gràcies, Carlos, per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Escoltat Accent. amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa.